Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Green Meteo Mauri, programa 421, primer dia de juliol, estiu 2021. Entrevista Green, atenció. 8 autobusos d'hidrogen per transports metropolitans de Barcelona que arribaran avançada la tardor, i tot això de la mà de TMB, lògicament, però també d'Iberdrola. Green transició energètica, com fer un bon ús de l'aire condicionat, turisme green, coneixerem les agències receptives del territori, Llara Triple Plus i consum responsable amb en Gallego, el decàleg per evitar els incendis, mobilitat green, l'any del tren, i empresa i comerç a Triple Plus, en què consisteix l'ecodisseny i per què les empreses aposten ara per ell. Som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, a Facebook freguem els 28.500 seguidors i al Twitter 57.900, en falten 100 pels 58.000.
Quin temps ha fet?
Doncs hem tingut 8 dies amb variacions significatives de la temperatura, amb unes variacions que alguns dies han estat evidents i amb pluges importants a l'àrea interior del Camp de Tarragona. Sobretot ara fa un parell de dies a la matinada, déu-n'hi-do, alguns aiguats deixaven 30-40 litres per metre quadrat al voltant de Constantí, zones pròximes, i acabem un mes de juny que s'ha de qualificar de notablement càlid. Els sectors més càlids, bé, de fet, tot el país, queden una miqueta al marge d'aquest qualificatiu de força càlid, l'àrea de l'Alt Pirineu més occidental o les muntanyes tarragonines, sobretot Prades, Montsant, zones pròximes, i al voltant del Montseny, la serra de Collserola, la desembocadura del Llobregat i alguns sectors al voltant de l'Empordà, sobretot a l'Empordà, ha estat contundentment càlid. En definitiva, toca parlar d'elevades temperatures un cop més.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Doncs concurs fotogràfic que ens porta un finalista de la setmana. És en Joan Moltó. Mar plana i calma a Tossa de Mar. Foto del 27 de juny. Una foto des d'un punt elevat a l'interior de la vila, i des d'aquest indret es veu perfectament aquesta ferradura, que és tota la platja frontal de Tossa de Mar, amb un paisatge i un cel i un mar que enamoren.
L'entrevista.
Anem a l'entrevista, José Luis.
Molt bé.
Escolta'm, hidrogen, però no hidrogen d'aparador que vés a saber per què servirà. Hidrogen que serveix i servirà en pocs mesos per moure autobusos d'una ciutat com Barcelona.
Bé, això era irreversible. Hem d'avançar cap aquí, no? És a dir, si volem complir els deures, si volem com a ciutat i com a companyia elèctrica, hem d'avançar junts per intentar canviar el model de mobilitat. El model de mobilitat és molt important per reduir la petjada de carboni de totes les activitats.
El 30%, ara fa pocs dies, l'Institut Català d'Energia treia les dades 2019, que són les últimes tancades, i el 30% de les emissions a Catalunya és transport i l'altre 30% és indústria. Després venen la resta de sectors.
Per això aquí la partida que ha de jugar l'hidrogen no sé si serà verd o si serà blau o si serà gris, perquè cada dia té un color, l'hidrogen.
Home, jo diria que ha de ser verd, no?
En tot cas, el que hem de fer és desenvolupar d'una vegada aquesta tecnologia i intentar posar-la i que maduri, perquè la gent diu, no, és que no té, com que no està madura, no hi podem apostar. Caram, si no apostem, mai serà madura, no?
I bé, doncs escolta, anem a conèixer els dos interlocutors. Qui posa els autobusos en aquest cas? És Transports Metropolitans de Barcelona i ens acompanya Mario Canet, responsable de nous desenvolupaments d'autobusos d'aquesta companyia. Mario, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a l'altra banda de la línia digital, no pas del fil telefònic, que això sembla que ja va passar la història, oi?
Sembla que sí.
El telefònic, el coure. Joaquim Lloret, delegat comercial a Catalunya d'Iberdrola, que és qui posa l'hidrogen verd. Joaquim, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Perfecte. La primera pregunta seria per tu, Joaquim. Ha estat fàcil trobar un partner com Transports Metropolitans de Barcelona per apostar per aquesta innovació, diria jo, de primer ordre?
Jo gairebé diria que en aquest cas ells ens han trobat a nosaltres.
D'acord, doncs he fet fatal la pregunta.
Directament diria van posar el seu interès per fer un mix de transport interessant i de futur i van demanar específicament si hi havia la possibilitat de fer una hidrogenera, que és el que estem fent nosaltres. I sí, vam participar en el concurs i nosaltres encantats i, a més, coincideix plenament amb la nostra filosofia, el nostre futur, que creiem que estarà entre la suma d'electrificació i hidrogen verd, principalment.
D'aquí uns instants ens explicaràs d'on surt aquest hidrogen, la hidrogenera què significa, etcètera, etcètera. A més, tinc entès que a Catalunya se'n fabrica molt d'hidrogen o se'n fabrica bastant, però vaja, això ja ens ho aclareixes. En tot cas, el Mario Canet és la persona o una de les persones que veu anar a buscar Mario a Iberdrola perquè teníeu l'opció d'incorporar, tinc entès, 8 nous autobusos d'hidrogen.
En efecte, nosaltres ja, bueno, TMB tenim molta vinculació amb la UITP, la Unió Internacional de Transport Públic, treballem amb molta freqüència en projectes amb ells i som una de les ciutats punteres en la branca de la demostració i l'experimentació. De fet, ara tenim autobusos elèctrics de càrrega d'oportunitat que ja van formar part d'un projecte anterior. I, bueno, superada aquesta fase del vehicle elèctric, dic superada perquè la meva tasca de nous desenvolupaments sempre és anar un pas per endavant, no?
D'acord. I per això mi, del vehicle elèctric ja ha quedat enrere.
Per mi ja és... Tu ja estàs en els omnis, eh?
Sí, quasi. Bueno, jo ara ja estic quasi amb l'autònom, però bueno, l'hidrogen és un par intermig. Val, llavors amb el tema de l'hidrogen varen tindre l'oportunitat de disposar d'uns fons d'un projecte que es diu JIP2, que de la Unió Europea, en la qual se'n subvencionava part de la compra d'una petita flota de vehicles d'hidrogen, una flota que vam demanar nosaltres que fossin 8. Teníem que presentar un projecte i el gran problema era que és primer l'ou o la gallina, no? Perquè per comprar vehicles d'hidrogen necessites poder vestir-los en algun lloc. Però, esclar, ningú muntarà una hidrogenera si no hi ha vehicles d'hidrogen. La qual cosa, després de molt donar-li voltes, de molt descartar el fer-ho pel nostre compte, ja que a fàbrica d'hidrogen no és el nostre negoci és portar gent, vam decidir tirar endavant i vam fer una licitació per comprar 8 autobusos d'hidrogen. I a partir d'aquest moment crea la necessitat. A partir d'aquí vam fer una segona licitació per comprar el subministrament d'hidrogen per aquests vehicles, amb la particularitat de que la compra dels vehicles és amb fons públics el mateix que costaria un vehicle i la subvenció europea, és a dir, nosaltres pagarem per vehicles d'hidrogen el mateix que pagaríem per un vehicle normal per revestiment només paguem l'hidrogen que gastem. Val? L'objectiu d'aquesta licitació era trobar un inversor, que en aquest cas ha estat Iberdrola, que fes tota la despesa de la infraestructura de fabricació i repostatge amb hidrogen, no només per TMB, sinó que fos una infraestructura oberta particulars, altres empreses que estiguin interessades
Per exemple, no sé, camions d'escombraries de l'entorn metropolità, grans consumidors...
La infraestructura està a la Consorci a la Zona Franca, paret en paret amb una empresa de recollida de deixalles.
Ah, mira, ho he dit...
I a escassament 500 metres de Port de Barcelona, que també pot ser un potencial usuari. Llavors, la idea va ser, bueno, doncs nosaltres donem el primer pas perquè algú estigui interessat i a partir d'aquí, doncs sí.
Joaquim, vosaltres sou els interessats i tireu endavant aquesta hidrogenera. A la Zona Franca, l'heu començat a construir? No? M'imagino que sí, perquè els autobusos arriben ja. Com és una hidrogenera? D'on surt l'hidrogen? Que ha de ser verd, és a dir, produït d'una forma sostenible? Explica'ns una miqueta, situa'ns.
Correcte. Sí, l'hidrogenera, com bé s'ha dit, està situada a la Zona Franca, ocupa un terreny d'uns 5.000 metres quadrats, i efectivament és la primera, crec que serà de tot l'estat, la primera hidrogenera d'ús públic, com estàveu dient. O sigui, no serà exclusivament pels autobusos TMB, òbviament principalment sí, inicialment també, però sí que està oberta a qualsevol consumidor que en el futur vulgui utilitzar l'hidrogen. Doncs estàveu parlant inicialment dels colors dels hidrogens. Sabeu que hi ha una normativa d'un color eines, principalment els que estàveu dient eren el gris, el blau i el verd. El verd, que és el que estem tractant en aquest moment, és un producte d'una electròlisi, i l'electricitat que s'utilitza per disassociar l'aigua, que és el que es converteix després en hidrogen i en oxigen, és verda. És prové de camps solars o prové verda. D'aquesta forma s'assegura que no hi hagi traça de carboni, vull dir que no hi ha emissió de CO2, no hi ha cap emissió de CO2. Nosaltres ens hem posat com a objectiu sempre treballar amb energia amb hidrogen verd. Per tant, no considerem en cap moment ni el gris ni el gris com el blau, que provenen més aviat de reformat de gas natural i que sí té una petita emissió de CO2 normalment.
Joaquim, pels profans, gris i blau, entenc que el gris seria el produït amb electròlisi, que en comptes d'electricitat neta seria el gas natural, o fins i tot d'alguna altra manera més bruta, I el blau?
Correcte. I el blau és el mateix, el que passa és que després té un equipament de captura de CO2. Es produeix per un reformat també de gas natural, i després hi ha un element de captura amb el qual, com té un rendiment bastant elevat, sí que s'elimina una quantitat de CO2, però no tot. D'acord. És per això que adquireix aquest color blau sense arribar a ser el verd, que seria el nostre cas.
D'acord. Continua, que t'he interromput, però volia aclarir això.
Molt bé, doncs nosaltres a partir de l'aigua fem una dissociació de la molècula d'aigua i es genera doncs hidrogen per un costat i per l'altre oxigen. L'oxigen pot ser, òbviament, utilitzat si és necessari, si no es llença a l'atmosfera, que l'oxigen no fa mal. L'hidrogen normalment l'acumulem i posteriorment el servim als autobusos amb una pressió bastant elevada. Depenent del tipus d'autobús o el tipus de cotxe inclús o el tipus de camió que estàveu parlant d'escombraries, doncs les pressions són diferents i nosaltres doncs, en aquest cas s'arriba a unes pressions de 300-400 bars que és el que s'utilitzen els autobusos que properament tindrà TMB. Efectivament, ja estem treballant perquè al novembre arriben els primers 8 autobusos i ja els haurem de servir. Per tant, estem treballant ja directament en moviment de terres i treballant a l'hidrogenera en aquest moment.
I escolta'm, Joaquim, i també li pregunto al Mario, clar, tenim molt clar que val un litre de benzina, un litre de gasoil o fins i tot els que fa anys que conduïm cotxe elèctric, el que val el quilowatt, desgraciadament, últimament, amb una castanya important, no? Però l'hidrogen, ens podem situar una miqueta?
Mario, vols contestar tu?
Aquí hi ha una forquilla de preu de mercat important segons el color. Val? Com a referència, el projecte Jive marcava un límit de 9 euros per quilo. I ara la pregunta és, i això què vol dir?
Sí, és a dir, un quilo, com mou l'autobús? Sí. Quanta estona? Quina autonomia?
Un autobús, un autobús de 12 metres, un estàndard a la ciutat de Barcelona, fent uns 200 quilòmetres
al dia. Perdona, el de 12 metres és el normal, sí, el de 18, 18 és l'articulat?
Sí, perdona, perdona.
No, 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 jo ho tinc clar, però...
ve a consumir al voltant, bueno, consumirà al voltant d'uns 20 quilos al dia.
D'acord.
És a dir, el preu està molt en la línia del gasoil. No és... potser un pèl fins i tot més car. També és cert que l'hidrogen té una gran possibilitat de decreixement de preu en els propers anys.
Clar, a més producció.
I després no perdem una cosa de vista. Qualsevol solució ecològica serà algo més cara que una solució no ecològica perquè la fem servir simplement perquè és barata, no perquè sigui bona.
Clar. José Luis, clar, jo m'imagino una bèstia d'aquestes, una bèstia em refereixo a 12 metres o 18, deixant... Què gasta un autobús dièsel normal?
Aviam, actualment els motors Euro 6 han baixat bastant el consum i tenim gairebé tota la flota de vehicles híbrids, però se'n pot anar sobre 60 litres al 100.
60 litres al 100? Imagina't. Clar, transporta moltíssimes persones i és infinitament, deixem-ho clar, més net que un cotxe particular.
Evidentment.
Però clar, 60 litres al 100. Imagina't, José Luis, tot això amb hidrogen.
Home, doncs mira, el que faríem actualment amb 120 litres de gasoil ho farem amb 20 quilos d'hidrogen. 20 quilos són dos garrafes d'aigua. Imagina't la densitat energètica que arriba a tindre.
Magnífic. I li preguntem al Joaquim, José Luis, si això és el primer pas d'una xarxa. Iberdrola, Joaquim, sempre ha tingut una consciència molt verda, és a dir, sempre jo he tingut un referent, no sé si vaig xerrat o no, de distingir-se una miqueta dels sectors principals en aquest sentit.
Va ser una de les primeres que es va introduir en el món de l'eòlica, va comprar Scottish Power fa molts anys, és a dir, que sempre ha tingut aquesta vocació. El que passa és que ara és sorprenent, no?, la velocitat que està adquirint aquesta companyia, que jo crec que no la coneixen ni els propis. Jo tinc amics a dins de la companyia, el Gonzalo Sainz de Mier és un amic meu, que és el cap de comunicació, i sempre que em truca per comentar-me, dic, hòstia, això és apassionant, no? Perquè això ho farem junts o no ho farem? I tot serà més fàcil si tenim les grans companyies d'aquesta banda, eh? És a dir, seria molt més difícil contra Iberdrola que amb Iberdrola aquí, no? Joaquim, i això és important destacar-ho.
Joaquim, que com a delegat comercial a Catalunya, explica'ns.
Sí. Doncs sí, escolteu, crec que teniu tota la raó. Nosaltres vam començar amb l'eòlica abans que tothom, fa 20 anys, fa 20 anys que ja vam començar, vam ser els primers. Actualment, heu de saber que som el número 1 al món, d'eòlica, en quant a inversió, el que es diu també
número
onshore i offshore.
Sí, del món.
Bloomberg li va dedicar un article fa relativament poc.
Sí, senyor. Doncs això significa que efectivament ens hem dedicat molts anys i com tu deies, crec que ens signifiquem per això. I aquella revolució que en aquell moment vam fer i que no massa gent creia, doncs és la mateixa que volem fer una miqueta ara actualment amb l'hidrogen. I creiem molt, creiem en un món en el futur amb dos grans potes, una d'electrificació molt elevada que ens permet treballar amb energia verda i, per tant, alliberar CO2 clarament. I crec que una pota molt important és l'hidrogen. I nosaltres hi estem dedicant molt els esforços. Ja fa pràcticament un parell d'anys i seguim en aquesta línia per fer el mateix exactament que estàvem fent. Sí, això és un primer pas real. És que una de les coses que passa és que molta gent parla d'hidrogen en aquest moment, molta gent està parlant dels Next Generation, de les inversions, però nosaltres entenem que s'ha de fer ja. I per això hem començat. Hem començat ja directament amb aquesta primera hidrogenera, que crec que serà la primera de moltes.
De fet, hi ha un aspecte que m'agradaria comentar-te, Mario, i que segurament que el Joaquim, com a responsable de comunicació, ho entendrà, i és l'efecte educatiu i l'efecte socialitzador que tenen aquestes intervencions en el transport públic. Et posaré un exemple. Jo la primera vegada vaig passar per davant dels carregadors que tens al fòrum amb la meva filla, i la, mira, se'm posa la pell de gallina.
Això és un invent nostre, eh?
Doncs sí.
Que s'ha expandit a tota Europa.
Doncs li vaig dir, noia, ja pots estar orgullosa de la ciutat on vius, perquè això que tenim aquí davant, això és un pas de gegant cap al que serà la mobilitat que el teu fill i el meu net viurà, i que no es creurà que abans ens aturàvem i posaven suc de dinosaure a dins del dipòsit del cotxe, no? Uh-huh. I amb això també ho hem de fer, Mario i Joaquim. Hem de comunicar això que estem parlant avui aquí. O sigui, no sé quina estratègia teniu de comunicació per aquest fet, però dius que és el novembre, no? Uh-huh. Doncs aquests autobusos li han de dir al ciutadà, ei, que això no té volta enrere.
Però es publicitaran sols. Fixa't amb els elèctrics quan els veus. És que et cau la bava.
Sí.
Et cau la bava perquè dius, jo vull pujar aquí, vull que em donguin una volta.
És acollonant.
Una T10 ho aconseguirà, si no hi haurà problema.
Però...
Entén-me, i la comoditat, aquell silenci d'un vehicle elèctric, en aquest cas a la ciutat, jo ho trobo brutal. En aquest sentit, l'hidrogen i els motors, tenim una rumorositat semblant?
Zero, zero. El vehicle hidrogen és un vehicle és igual que un vehicle elèctric. És a dir, tota la part del powertrain, l'equip de tracció, és un vehicle elèctric. L'únic que, en lloc de treure l'electricitat
de bateries,
la treu d'una cel·la de combustible, que és on agafa l'hidrogen que ens facilita Iberdrola, ho barreja amb l'oxigen de l'aire, torna a formar la molècula de l'aigua, que surt en forma de vapor, i ens dona electricitat, però soroll zero.
Físicament com és? És a dir, és com aquestes estacions de càrrega elèctrica del fòrum? O és un mamotret una mica més
la hidrogenera és gran, perquè a part té previst un creixement en 5 fases, perquè nosaltres
doncs escolta, preguntem-li al Joaquim.
Sí, això és Joaquim.
Joaquim, què són aquestes 5 fases?
El creixement que s'està preveient és que finalment crec que TMB tindrà uns 60 usos, uns 60 en total. Comencem amb fases, nosaltres també hem començat amb fases. Primer posem una quantitat d'electrolitzador suficient per als primers 8 autobusos, que després creixerà 24, i finalment acabaran en aquests 60. I, per tant, al final la planta tindrà una producció màxima compromès almenys amb TMB d'uns 385 tones, si no recordo malament, a l'any, però la planta tindrà una capacitat per 850 tones.
I Joaquim, tot i que això jo ho tinc clar, i tots els que estem a la taula ho tenim molt clar, però el ciutadà, la gent que ens està escoltant i que ha vist aquests vídeos que volten per YouTube, temes de seguretat, 100, o sigui, absolutament segura la hidrogenera?
Absolutament segura. Efectivament és una tecnologia que no es coneix en el mercat, però que està provadíssima. Està provadíssima, en Europa funcionen. Jo crec, si no recordo malament, fa anys va haver un autobús de prova d'hidrogen a Barcelona. Fa uns quants anys. És una tecnologia absolutament provada, segura. Penseu que l'hidrogen es serveix en estat gasós, que efectivament té una volatilitat molt alta i, per tant, s'ha de tractar bé, com el tractem nosaltres, i amb seguretat, que no hi ha... Però puc assegurar el 100%, efectivament. Seguríssima.
Tu, Mario, has anat en autobusos amb hidrogen?
Sí. Amb els primers no.
D'aquí poc amb omnis, no?
Els desenvolupaments ja són següents. Sí, nosaltres hem estat a diferents llocs, veient diferents models, en diferents fabricants, vull dir, envoltat.
I el ciutadà, el confort, la sensació de confort de l'usuari és exactament la mateixa que podria tenir.
Amb un elèctric, igual.
Magnífic. Doncs ja ho tenim.
Sí, ja està aquí.
El següent a l'hidrogen, que és autònom, no?
Sí, és el que s'apunta, però bueno, encara hi ha molt terreny per cobrir abans d'arribar.
Bé, necessitem 4 o 5 anys del 5G, m'imagino.
Sí, sí.
Per tant, vindria l'autobús sol i tu pujaries, no saludaries el conductor o la conductora i apa.
Sí, tot i que no està a la conversa d'avui, segurament que el Joaquim també tindrà alguna cosa a dir. Això fa l'ombra ja definitiva al tramvia, ens hem oblidat ja del tramvia.
No, per mi són mitjans diferents que poden conviure perfectament a la ciutat. A mi moltes vegades em diuen, ostres, hidrogen o bateries, no, són aplicacions diferents per coses diferents.
Tu també, Joaquim, penses que...
Sí, sí.
que és compatible?
Jo també estic d'acord. Sí, sí, absolutament d'acord. Crec que, que al final serà una combinació de tecnologies el que preveurà en el futur. L'autobús elèctric té, doncs, algunes limitacions en quant a quilòmetres que pot recórrer, moments, i en canvi, per exemple, l'hidrogen, doncs, té més capacitat en aquest sentit. I més transport passat seria el cas. Per tant, sí, jo crec que al final serà una combinació de diverses tecnologies, però principalment, òbviament, serà elèctric més hidrogen.
Molt bé.
Hidrogen, que és elèctric, perdó, també. Eh?
Clar, sí, no, clar, evidentment, sí, sí. Estem parlant sí, la tecnologia sí. Elèctrica.
Joaquim, ja que et tenim aquí, i no hem acabat amb el Mario, eh? Com a delegat comercial a Catalunya d'Iberdrola, bé, sou líders mundials amb renovables, amb renovables, amb eòlica, oi?
Correcte.
M'imagino que penseu en una península, en una Espanya i Portugal, marítim, amb vents, etc., amb aquest creixement que esteu portant a terme brutal en aquest sentit, amb uns nous anys en què les renovables, amb aquests 8, 10, 12 anys que vindran, acabaran per deixar enrere el que és convencional.
Efectivament, el percentatge cada vegada creixerà més, hi ha molts projectes en marxa, tant a nivell eòlic, jo diria que en aquest moment la part eòlica offshore és la que està demanant principalment, perquè bueno, l'estat comença a estar una mica ja farcit també de llocs on el vent efectiu és bo, i clar, les localitzacions comencen a ser una miqueta més difícils.
I l'offshore què tal?
I l'offshore funciona bé, el que passa és que depèn una mica de les profunditats, de les plataformes continentals, etcètera. Correcte, però sí, efectivament, la societat cada vegada, la font d'energia cada vegada serà més renovables. Sabeu que tenim uns objectius d'emissions a zero, totes les companyies, nosaltres especialment, l'any 30, i per tant en això estem anant,
I a nivell de vehicle elèctric, el 2023, amb la llei de canvi climàtic, arriba l'obligació d'incorporar els punts de càrrega elèctrica,
les benzineres.
Bé, les benzineres més grans, o les que tenen uns consums més elevats en aquest sentit. Arribarem els pròxims 2, 3, 4 anys a tenir una xarxa potent? Catalunya és referent respecte a l'Estat, però encara hi ha forats importants i sobretot fiabilitat d'alguns equips, etc, etc. Com ho veieu des d'Iberdrola?
Sí, ens estem dedicant moltíssim, moltíssim. Pràcticament teníem un equip de gent exclusivament dedicat en aquest moment a posar punts de recàrrega. Estem treballant des de diversos, diguem, diverses fases. Per un costat, la recàrrega pública, considerem que és importantíssima, farcir la xarxa TEMTE, que es deia, la xarxa d'alta velocitat, de punts de recàrrega ràpida, recàrrega de mitja també, amb distàncies raonables que permetin fer els trajectes. La nostra aplicació ja ho permet, i la nostra aplicació pública ja permet decidir un viatge i veure els punts de recàrrega on es pot carregar perfectament, efectivament. I també a nivell, després d'empreses, i a nivell també privat, perquè clar, ha de funcionar tot, Nosaltres estem anant el més ràpid que podem. Sí que és cert que, bueno, jo crec que encara algunes traves administratives en trobem, però...
Sí, no? Ha canviat una mica, eh?
Ha canviat una mica, efectivament, encara dic que hauria de canviar una miqueta més.
Ho diu amb la boca petita, el Joaquim.
No, jo ho dic...
Acaba de dir clarament amb la boca petita.
Jo recordo una trobada molt important, o sigui, una topada molt important del teu jefe amb el ministre aquell que tenia un nom de capitals de Castella i Lleó, que no me'n recordo ara del seu nom, aquell ministre que vam tenir d'energia, aquell home, que no vull recordar-me del seu nom, va ser Iberdrola qui li va haver de plantar cara i dir, no, jo tancaré la central de carbó. Et posis com et posis. Les tancaré perquè és el futur i és el que demana la societat. És a dir, que venim de la prehistòria del Pleistoceno Medio. Ara la situació és complexa, però estem d'acord que tot sembla que bufa de cara, no? Estem d'acord, Joaquim, que ara sembla que s'han alineat una miqueta més...
Els astres,
i que teníem a TMB fent una aposta per l'hidrogen quan tampoc se l'esperava en aquesta festa. És a dir, que això és una bona notícia per tots.
Mario, que estàs aquí a l'estudi, A nivell de TMB, ara mateix la vostra flota són una mica més de 1.000 autobusos?
Uns 1.140.
1.140, val, et saps els números perfectament. A més de pensar amb els autònoms... Amb els autònoms, no, amb els vehicles autònoms.
Autònoms, exacte.
Perquè és un altre...
En nosaltres no pensa ningú, Francesc.
1.140 autobusos. D'aquests, quants tenim aproximadament, eh? No et demano la xifra exacta o potser percentatge, no ho sé, elèctrics ja.
En tenim...
Purs.
Elèctrics purs en tenim 7, molt poquets, i ara n'incorporem 29 més.
D'acord.
Aproximadament a final d'aquest mes. I híbrids, 370. I 388 de gas natural comprimit.
Molt bé.
D'acord. I híbrids amb gas natural, entenc?
Sí, i híbrids amb gas natural tenim uns quants que els van transformar nosaltres en un projecte europeu també farà 10 anys, més o menys, i les noves incorporacions de vehicles de gas també són híbrids.
I, Mario, de totes les tecnologies que tens al teu abast, si algú et demanés has de fer una compra important, ara, avui, 2021, ara, faries elèctric o faries hidrogen? Ara.
Aviam, el problema de l'hidrogen és abastir-lo. Si tingués...
Tens aquí Iberdrola.
Sí, però, clar, aviam, muntar una infraestructura per abastir 8 autobusos és una cosa. Si ara tingués que comprar 200, seria bastant complicat. Si els tingués que comprar avui, possiblement elèctrics. Però, com hem comentat, el nostre pla de creixement en els propers anys arribarem a 60, d'aquí al 2026.
Entenc que en aquesta dècada, diguem pels ODS 2030, en aquesta dècada abandonarem completament el gasoil a la flota de TMB.
Ja no en comprem.
No en queda cap en funcionament.
Els hi obligarà la llei.
Gas natural?
Gas natural, sí. Tenim un projecte molt interessant amb una altra alternativa que jo crec que li podríeu dedicar també un apartat un dia.
Biodiesel?
Biogàs.
Ah, biogàs.
Ah, d'acord.
Ah, molt bé.
Catalunya té un potencial de generació de biogàs tremendo.
Ah, clar, amb els pixums.
Evidentment.
Pirums, no, purins.
Purins. Has fet un megamix interessant, això de pixums, ha quedat molt guai.
I anem de la mà d'AMB amb un projecte amb el que estem treballant ja fa un temps, però bueno, això és un altre apartat. Mm-hmm. Per mi el biogàs té molt a dir. I bueno, nosaltres ja fa temps que dièsel purs no en comprem i malauradament encara tenim que comprar algun híbrid dièsel perquè no hi ha en el mercat el que necessitem, com per exemple autobús a doble pis per al turístic
o
minibusos pel bus de barri, coses d'aquest
d'acord,
tipus
per carrers estrets o molt costeruts o el que sigui.
Molt bé.
Perfecte. Bé, jo diria, José Luis, hem d'anar tancant perquè se'ns ha acabat el temps, però jo en trec dues coses molt potents d'aquesta entrevista. El Joaquim Lloret, amb aquest pedigrí d'Iberdrola dedicat a les renovables i amb una idea clara de negoci, perquè evidentment és tota una reformulació nova, i amb el Mario Canet amb aquesta aposta d'un monstre, entre cometes, de la mobilitat a casa nostra, que és el transport públic de Barcelona.
Jo el que a TMB li queda un deure, que és important. Jo sóc un enamorat del traçat d'autobusos de Vitoria, no sé si estaràs d'acord amb mi, jo crec que és un dels més eficients i eficaços que hi ha. No sé, és complexa, perquè no estem parlant de Vitoria, estem parlant de Barcelona. El traçat viari, buscar l'eficiència en el traçat de les línies, però poca cosa més es pot avançar en aquest sentit. És a dir, que ells els deures els estan fent. I en quant a Iberdrola, aquesta és la força tractora que ha assumit aquesta companyia. Està tirant de tot el sector. I això només és l'enhorabona, no? Perquè tant de bo haguéssim començat abans, perquè estaríem en un altre escenari, però en tot cas han començat l'enhorabona i tenim el futur a l'abast gràcies a aquestes dues companyies que estan demostrant que aquí sí, i no és una dita, un altre món és possible. Aquí, i això no és una dita, això és així, no? Com li deia jo a la meva filla fa un parell de mesos.
Joaquim Lloret, des de la distància, en aquest cas, delegat comercial a Catalunya d'Iberdrola, com dirien a la ràdio convencional, micròfons oberts, sempre que ens vulgueu explicar novetats interessants en el món de la sostenibilitat. Moltíssimes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies també a vosaltres.
Gràcies.
Sí.
Mario Canet, responsable de nous desenvolupaments d'autobusos de TMB. Un plaer, moltes gràcies. I després dels conductors autònoms, els omnis.
Ja mateix.
Vinga,
gràcies.
Vinga, adéu.
El concurs.
On s'ubicarà la primera hidrogenera per abastir els autobusos de TMB? El premi, un sopar per a dues persones al restaurant Aradi per gaudir-ne en temporada baixa i concretar dies amb el restaurant. Per tant, passat l'estiu. Però el premi, déu-n'hi-do, no deixa indiferent aquest restaurant. Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. De la setmana passada, el Meteoambient ja té guanyador. És de la capital del Vallès Oriental. Des de quin mes se celebren els festivals de senderisme aquest any? Un lot gourmet de torrons i mels alemany, el premi, la resposta des del maig, el guanyador de Granollers, Toni Salguero.
Green Transició Energètica, amb el patrocini de l'Institut Català d'Energia.
Doncs l'Ainhoa Mata, ara, Green Transició Energètica.
Aprendre,
José Luis.
Amb l'Ainhoa aprendre.
Cap d'unitat d'edificis. Se'n cuida, per tant, de tot el que és sostenibilitat i, bàsicament, eficiència energètica dels edificis. Ainhoa, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Hola.
I em penso que no ho he dit, de l'Institut Català d'Energia, perquè, clar, cuidar-se dels edificis pot ser el Col·legi d'Arquitectura o vés a saber
el
de
porter.
Què. O el porter o la portera, no és el cas.
Molt bé.
Com fem un bon ús de l'aire condicionat? I no, hi som a temps, encara, que ja ens ha arribat la calor?
Sí, i tant, que hi som a temps. Doncs, abans de tot, la millor energia és la que no gastem. Per tant, hi ha uns mecanismes que tenim per reduir el que es diu la demanda de refrigeració, la necessitat que tenim de gastar energia per estar en confort en els edificis. D'una banda, és molt important que tinguem proteccions solars, que poden ser tant dels toldos en castellà, o persianes, o tipus screen, les cortines aquestes que es posen per l'exterior, i que evitaran que els rajos de sol ens entrin a l'interior, com quan ens posem una gorra i sortim al carrer ara d'estiu. El segon dels mecanismes és la ventilació creuada, que ens ajudarà a que la calor que tenim a dins de la casa es dissipi, es marxi per la finestra. I sobretot serà molt important a la nit, quan la temperatura exterior és més baixa. Sobretot si tenim l'aire condicionat posat, doncs taquem les finestres.
Clar.
I també un tercer punt molt important serà l'aïllament tèrmic, perquè si tenim una casa que estigui ben aïllada, doncs si estem fent servir l'aire condicionat no perdrem tot aquest aire fresquet a través dels tancaments.
Però posem, posem per cas que tot això que dius, pobres de nosaltres, no ho tenim, que som uns cafres i ni toldos ni i les obertures que tenim són justetes i que aquelles nits d'estiu que no corre ni gota l'aire i som uns cafres i ens hem anat amb, José Luis, en un lloc d'aquests que no direm quin.
No pensàvem que ens agafaria aquesta onada de calor. Fixa't aquesta reflexió, Ainhoa, l'aire condicionat, jo durant molt de temps hi he estat parlant dient que l'aire condicionat no era un electrodomèstic imprescindible. Durant molt de temps ho vaig dir. Tu pensa en la gent que vivia, perquè hi ha hagut morts, a Vancouver, i s'han posat a 49,6, ha sigut francès el rècord a Canadà.
Sí, una bestialitat, ara no recordo la xifra.
Ni un aparell d'aire condicionat a totes aquelles ciutats, ni se l'esperaven. El representant d'aire condicionat ja s'està posant la corbata, ja s'ha comprat un cotxe, s'ha comprat un barco.
És exactament així.
Perquè farà la comanda del segle, m'entens? Perquè no se l'esperaven. Ainhoa, l'aire condicionat, poca broma, no?, amb ell. És a dir, es convertirà en un element fonamental als habitatges?
Sí, clar. Sí, les dues coses van de la mà, o sigui, aconseguir tenir una baixa demanda de refrigeració i al final acabar d'aconseguir el confort amb aquest aire condicionat. O sigui que són compatibles les dues coses.
I tenim aparells més eficients que altres al mercat?
Sí, l'eficiència dels aparells d'aire es mesura amb el seu rendiment. El rendiment és la relació entre l'energia tèrmica que ens està oferint aquest aparell dividit entre l'energia elèctrica que està consumint. Quan ens diuen té un rendiment de 4, això vol dir que gasta un quilowatt elèctric i ens està donant 4 quilowatts de fred, en aquest cas. Exacte.
I en aquest sentit, Ainhoa, conceptes a tenir en compte, que si aire condicionat, inverter, que si bomba de calor, aerotèrmia, etc. Explica'ns.
L'aire de calor, quan és inverter, vol dir que ens donarà tant calefacció com refrigeració. Aleshores, a l'hivern podrem tenir l'aire calent i ens escalfarà molt ràpid. Això, sobretot, és molt recomanable, aquest escalfament de l'aire amb la bomba de calor, quan fem un ús durant poc temps d'un edifici, per exemple. Segona, doncs anem de cap de setmana.
Clar, una segona residència,
alguna cosa
d'aquestes.
En canvi, si estem fent servir durant tota la setmana, doncs també ens interessa el fet dels radiadors. Si tenim una calefacció amb aigua o amb radiadors o terra radiant, aleshores s'està escalfant no només l'aire, sinó també les parets, i la nostra sensació de confort és el promig entre la temperatura de l'aire i la temperatura de les parets. I aleshores em comentaves el tema de l'aerotèrmia.
Correcte.
La bomba de calor aerotèrmica és una bomba de calor, però que és molt eficient. Aleshores, aquest equip ens pot donar tant l'aigua calenta sanitària, que necessitem per la dutxa, i que tindrà un rendiment, aquest que hem comentat abans, de l'ordre de 3, i també ens pot donar calefacció i refrigeració, amb uns rendiments que van de l'ordre més de 4. És una tecnologia que s'està posant molt en obra nova, i si estem parlant de rehabilitacions, doncs haurem d'acabar de veure si tenim els radiadors ja posats i utilitzem l'aigua calenta per escalfar-los, doncs potser s'han d'ampliar una mica, perquè l'aigua que impulsa aquesta bomba de calor aerotèrmica és a menys temperatura que una caldera.
Clar. A més, el preu que s'ha posat a l'electricitat, i no a fer un ús ineficient, és a dir, abusar de l'aire condicionat, et pot costar una pasta.
Molt.
Sí, et pot costar una pasta i també té unes repercussions en el medi ambient, perquè al final aquesta electricitat que estem gastant, doncs, també té unes emissions de CO2.
Mm-hmm. Una dada, José Luis, a 30 de juny, a dia d'avui, la meva factura, ara m'estava mirant l'aplicació, ara que remenava el mòbil, m'has vist que remenava, i m'estava mirant el consum dia per dia de casa. La comercialitzadora em posa hora per hora, de fet, el consum i com gasto. Doncs a 30 de juny, els mateixos quilowatts que l'any passat, no el juny, no sé quin mes, si va ser el maig o l'abril.
Quant més?
Els 400 i pico quilowatts que he gastat aquest mes de juny, l'any passat em van costar 81 i aquest any m'estan costant 125.
Per això, aquí hem d'afegir aquest concepte.
Els mateixos.
Ai, no, hem de fer servir... Això...
I escolta, perdona, amb un 54% de consum, sí. Horari... Sí. Ball, el de la nit, que és baratíssim.
No. Mira, des de l'ICAEN...
Imagina't, amb l'horari punta, ha sigut capaç aquesta factura de costar-me, tu que dius una pasta, doncs una pasta més que l'any passat.
Des de l'ICAEN, i com també des de l'IDAE a nivell de l'Estat, s'estan fent, no saben què fer aquesta gent per intentar avançar en termes d'eficiència, però ja saps que la llei de canvi climàtic hi posa uns objectius en eficiència. Tu pots posar uns objectius en reducció de CO2 perquè pots actuar a l'empresa i pots actuar amb els emissors, però amb eficiència com tu fas, company? Amb eficiència només és parlar. Jo em poso a la pell de l'ICAEN i com ho fem? Com fem perquè la gent sigui més eficient amb l'ús de l'energia? I sense aquesta eficiència no arribarem, no complirem.
Però és que hi ha, Ainhoa, un desconeixement bestial...
De l'eficiència, sí.
De l'eficiència i de tots aquests aspectes, és a dir...
D'això que s'està explicant.
Però molt, molt, molt. És que hauria de ser gairebé una assignatura d'escola...
No. Això de fer servir persianes, que la gent dirà... Avui he sentit per la ràdio que fem servir les persianes i els sandalls. No tenen més temps que fer... O que a l'hivern posem catifes. Però és que això és fonamental. I hi ha molta gent que no ho fa.
Però és que fa 50 anys es feia això i no tenies aquests aparells.
Totalment.
I ara sembla que amb aquests aparatets ho solucionem, però després, quan has de pagar la factura, com diria el Martí Boada, et cauen els mitjons a terra.
Sí. Mm-hmm.
Clar, és molt important també la temperatura de confort que li posem. Al final, clar, aquí, a l'estiu, en posar 26 graus ja en tenim prou, no cal que
26,
passi un
fred. Anem?
Ja
jo, no, 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 Ainhoa, sí, no, no, va bé, va bé.
Fa uns anys, t'haig de dir, l'ICAEN, i ho tinc gravat, no, no, tinc el document, l'ICAEN va començar per 25 fa uns anys, t'ho dic en sèrio?
Jo t'ho dic, jo t'ho dic, mira, una persona nua en repòs absolut, sense, i diríem, sense cap preocupació, 27-28 graus de temperatura de confort. Sí,
sí, sí. I de fet és que cada grau que estem baixant de temperatura a l'estiu, al final ens representarà fins a un 8% més de consum elèctric. Clar. O sigui que hem de vigilar molt amb aquesta temperatura que estem posant de consigna.
Clar, ho ha dit molt bé l'Ainhoa. Si tu baixes a 25, ella ha fet una mitjana, segurament. Si tu baixes a 25, sí, doncs imagina que estàs traient la pols, que estàs fregant, que hi ha enrenou, que sues una miqueta, etc, perquè s'ha de suar una mica a l'estiu, eh? No fotem.
És el que té el cos humà.
I és el que té el cos humà. I després, quan estàs en repòs, 27 i fins i tot per anar a dormir amb aquelles nits tòrrides que no dormiries, doncs posa-la a 28 i dormiràs. I dormiràs molt bé. Sí, sí.
Un altre dia, i no parlarem...
Que després sortirem al carrer i aleshores ens donarà un xoc tèrmic. Clar, si estem
Escolta,
5 graus a casa.
Ainhoa, José Luis, sí, és que ens hem firat i ens
dia,
hem passat.
Un altre dia en parlarem.
Vinga. Adéu.
Adéu, Ainhoa.
Bona tarda.
Doncs moltes gràcies. Més informació la trobareu a la web d'ICAEN.
Molt bé. ICAEN.cat.
Vinga, gràcies. Adéu.
Adéu. Adéu, Ainhoa.
El concurs.
Amb què gastarem més? Aquesta és la pregunta. Amb una bomba convencional o amb una bomba aerotèrmica? El premi, desgraciadament, no serà un equipament d'aquesta mena, sí, un bolígraf de Catalunya Ràdio. Sí, també va bé, amb punter tàctil.
Bueno,
amb punter tàctil. I de la setmana passada, Meteotaula, la central de Pastoret es troba al Bages o a la Segarra? La resposta era la Segarra. El lot de productes Pastoret és el premi amb diversos iogurts ecològics i la Mireia Alvella d'Amposta, la guanyadora.
Turisme Green.
Anem al turisme, José Luis.
Interessant.
Ens proposes estades als Pirineus, però de la mà d'agències receptives del territori.
Exacte.
És a dir, això d'anar per lliure pot estar bé, en algun moment, home, només faltaria, Ens agrada.
Però sobretot els paquets de gent que ve de fora i que ni coneixen la serralada, ni coneixen els secrets, ni saben la manera, ni el tarannà, ni el perfum.
Ni el perfum. A veure si ens perfuma amb aquesta entrevista el Pepo Foz, que ens en parla. Pepo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, què és una agència receptiva del territori?
Doncs bé, mira, una agència de viatges, receptiva vol dir que és una agència de viatges especialitzada en el destí Pirineus. Bàsicament, tenim el format legal d'agències de viatges i estem especialitzats en rebre gent a casa nostra, sí? Estem especialitzats en conèixer el territori, en aquest cas, el destí Pirineus.
Molt bé.
Però, clar, no, vosaltres no els traslladeu, a no ser que us ho demanin, està clar, i concerteu un transport per algun motiu, no? Perquè arribin a algun lloc a l'estació de Lleida Pirineus o a Barcelona o a l'aeroport de Girona o allà on sigui, però sí que vosaltres entenc que feu unes propostes i els hi prepareu unes propostes.
Mira, en aquest cas, les agències de viatges receptives són gent especialitzada en conèixer el territori. I molts cops, per la dimensió que tenim o pel tipus de producte que tenim, el que fem és organitzar el que el client ens demana. I pot ser des de recollir un client, pot ser a Lleida, o fer-lo vindre de Barcelona, o contractar un autobús, si és que és el cas, o contractar un taxi, el que sigui necessari, i muntem un paquet a mida, és a dir, investiguem, xerrem, coneixem el client i decidim que la proposta més adient per ell és aquesta.
Sou psicòlegs, sou psicòlegs de l'escapada?
Segur.
Sí, som psicòlegs del territori.
D'acord.
Molt bé. Molts cops, La gent busca una cosa determinada i no té molt clar el que busca. I ja. Nosaltres molts cops tenim l'experiència de saber el que estan buscant. És així.
Molt bé. I a més, clar, José Luis, què passa? Que anem tots de bòlit. Podríem dir de cul, però anem de bòlit.
Sí, jo estic pensant en aquest grup d'amics que no són aventurers, que sempre o entenen que en el Pirineu és anar a fer puenting, rafting i totes aquestes coses i que per això els hi fa una mica de mandra, però que en canvi veuen les imatges, veuen els reportatges, veuen i diuen, caram, que interessant. Però no s'atreveixen a organitzar un viatge perquè diuen, és que no estem ja per anar a fer aquest tipus de turisme. Pepo, aquesta gent també? És a dir, vosaltres els hi podeu fer un vestit a mida, un viatge a la carta? És a dir, el disseny és per tothom o és una mica selectiu?
I tant. No, i tant. És a dir, tots sabem que el que més arriba al gran públic són les activitats d'aventura, són l'esquí, etcètera, etcètera, que són una part important de la nostra proposta. Però com a coneixedors del territori tenim clar totes les altres coses que podem oferir. Des de rutes de senderisme més o menys populars, la visita de pobles perduts i de racons que si un no coneix són bastant inaccessibles, una gastronomia boníssima.
Romànic, a punta pala.
Romànic, relax, podem oferir moltíssimes coses i és el que parlàvem. Depenent del tipus de client i de com més sapiguem del que ens demana, millor li podem oferir.
I tu dius que agafes el grup de Barcelona i te l'endús cap allà i ens I podem tant. Oblidar de tot? És a dir, tu organitzes l'estada...
Exacte, us podeu oblidar de tot. I a més, les agències receptives del Pirineu, com que tampoc som tantes, treballem en xarxa, ens coneixem per zones, sabem qui és especialista en cada cosa i a lo millor m'entra un client que penso aquest client encaixa més amb una altra agència receptiva de l'altra banda del Pirineu.
Què dius?
Ens posem en contacte.
Ah, sí?
Sí, el treball en xarxa és important. Tampoc som tants al Pirineu i hem de col·laborar per fer... Al final ens sortim tots ben parats de que hi hagi algú que vulgui conèixer un tema determinat del Pirineu i que li puguem donar el millor servei possible.
Mira, com a la costa, no? Que entres en un hotel que t'has equivocat i et poden fotre un moc. És a dir, que aquest bon rotllo està assegurat en aquest cas. Sí.
Està assegurat. Evidentment, les agències receptives del Pirineu, en tots els casos, som gent que viu al territori i som els principals defensors i els principals amants del nostre territori. I per res del món volem que algú s'endugui una mala experiència de casa nostra.
Molt bé.
Que és el que ens dediquem, aconseguir bones experiències al final.
Molt bé. Deies que no sou molts. La xifra la tens al cap, no? Perquè ens en fem una idea.
No, però aproximadament podem ser una vintena d'agències en tot el Pirineu.
D'acord.
I ens coneixem tots i ens posem tots cara els uns als altres.
Això és important. Escolta'm.
És important.
Entenc que aquesta és una manera molt clara de revertir en el territori. És a dir, escolta'm, al final, amb el turisme podríem dir lliure, tota cuca viu, allò, o intenta viure o sobreviure. Però quan intentes especialitzar-te, buscar el valor afegit, cultural, d'oci, social, el que sigui, de natura, per descomptat, al final es crea una malla que és importantíssima.
Correcte, ho has explicat molt bé. Al final, les empreses o les agències de viatges receptives del territori treballem amb proveïdors del territori i, evidentment, quan es parla de sostenibilitat o quan es parla d'intentar revertir sobre el territori, nosaltres és el que fem. És a dir, qualsevol persona que entri li buscarem el millor proveïdor de cada una de les parts del seu viatge, sigui transport, sigui allotjament, siguin activitats, però evidentment escombrem cap a casa. Sempre intentarem que reverteixi sobre aquest o l'altre que coneixem, sabem que treballa bé i que viu al territori, que és una cosa que al final a tots ens interessa, que no se'ns en vagi la gent del país.
Molt bé, jo vull anar. Dóna'm una adreça perquè em pugui informar i perquè em pugui apuntar.
Visitpirineus.com. Allí és on trobareu el llistat de totes les agències receptives del Pirineu.
Molt bé. I les perspectives que teniu, diuen que enguany el turisme nostre, és a dir, el turisme d'interior, la petarà. Vosaltres teniu aquesta percepció? Ja comenceu a tenir reserves?
Sí, la veritat és que ja l'any passat vam tindre un efecte rebot potent. Tots sabem que moure's fora de casa ara és més complicat i, per tant, tothom o molta gent gira el cap cap a la muntanya. A tots sabem que hem estat tancats, que ens ha costat molt estar a casa, i a tothom li ve de gust passar uns dies a la muntanya.
I Pepo, sí, molt bé. Una pregunta que potser, a veure si m'entens. Ja saps que el que va passar a la Costa Brava, altres destinacions que es van massificar, és que van matar la gallina dels ous d'or. És a dir, el van matxacar, correcte, el turista. És a dir, sí, això, correcte, no ens passarà aquí dalt, no? És a dir, això d'entrar a la botiga equivocada i que et fotin 10 euros per una bossa carquinyolis o que et posin... M'entens? Això no passarà aquí dalt.
Que et fotin un carquinyoli.
Sí, esteu vigilant? Esteu amatents a cuidar el turista?
Esperem que no passi. És una de les coses que crec que és interessant. Tu molt bé has dit que hi ha un tema de massificació, que passa, que hi ha un augment de demanda, i aquí sí que és un tema d'administració més que de nostra, el fet d'ajudar a gestionar aquest augment de demanda.
Molt bé.
A vegades fa una mica de por, no ens hem d'enganyar, però esperem que al final entre tots aconseguim controlar i no baixar els nivells de qualitat.
Molt bé, magnífic. Aquesta és l'actitud.
De fet, la setmana que ve hem d'entrevistar el Marc Garriga, del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el director, i segur que el tema de regulació, segur. Estic pensant en la pica d'estats, estic pensant en espais que s'aturen amb molta facilitat.
Sí. I ja hem vist algunes imatges.
Està a l'ordre del dia. Sí. Està a l'ordre del dia.
Encara no és inquietant, encara no ens hem de preocupar, però sí que hem d'estar amatents. I sobretot vosaltres, perquè jo entenc, i no sé si estàs d'acord amb mi, Pep, que una dels tresors que teniu al territori, al Pirineu, és la pau, els paisatges que encara es pot escoltar el silenci i que encara dona la sensació de que estàs tu i ningú, m'entens? I això és un tresor que s'ha de preservar.
Oh, clar.
És difícil de gestionar.
I tant.
Difícil de gestionar.
Estem d'acord, i per això sempre intentem convidar la gent a que, a part de pujar aquells dies de vacances en el que tots sabem que hi ha més gent, la resta de l'any el Pirineu segueix allí i es respira molt més i se sent molt més el silenci que aquells mesos d'estiu en el que vulguis que no, augmenta l'afluència. Però vindre a passejar la tardor o gaudir de la primavera és una de les meravelles que tenim la gent que vivim al Pirineu tot l'any.
Molt bé.
Perfecte. Doncs, Pepo, ho hauríem de deixar aquí perquè, bé, ja de fet ens passem algun minutet de l'espai. I serà bo en el futur portar a José Luis algunes d'aquestes agències que ens expliquin...
Conèixer qui són, qui hi ha darrere. Segurament que hi ha històries molt guapes a darrere de gent que ha decidit quedar-se.
Ara no toca el Pepo Foz, seria una de les persones, però ens ha parlat en genèric.
Molt bé.
Però el Pepo, sí, qualsevol altra agència...
Quin bon rotllo que dona sentir aquest fair play, aquest companyerisme, aquesta camaraderia que encara en tenim aquí dalt, no? I que altres destinacions turístiques ja saps perfectament que no hi és.
Que dona la sensació...
És un tresor que heu de conservar, Pepo.
Perfecte. Amb això estem. Estarem encantats de vindre el dia que us faci falta.
Molt bé.
Molt bé.
D'acord.
Perfecte. Pepo Foz, representant aquestes agències receptives del territori per fer unes estades al Pirineu, sobretot per gaudir-les molt més. Es poden gaudir de moltes maneres, però si t'empeltes d'algunes històries humanes, de paisatge, de cultura, de gastronomia, etcètera...
Aquestes converses de llar de foc, aquestes converses de sota bosc, que només t'ho poden donar ells.
Clar.
Magnífic.
Ara estava recordant algunes d'elles en el passat, veus? Clar. Perfecte. Pepo Foz, doncs, un plaer.
Us esperem. Vinga, igualment, un plaer. Que
moltes
vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies.
Bona tarda.
Una abraçada.
Adéu.
Gràcies. Adéu.
El concurs.
Doncs anem al concurs d'aquesta setmana amb una pregunta que, vaja, que serà, ja ho veureu, d'una dificultat enorme, desorbitada. Les agències receptives ens desdibuixaran el coneixement del Pirineu? Bé, jo crec que no hi haurà ningú que falli la resposta. I és que ens agrada donar aquests premis. 5 paquets de càpsules variades compostables, 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Una de les 3 opcions. És a dir, hi haurà un guanyador, una guanyadora, i aquest guanyador o guanyadora ha de triar una d'aquestes tres opcions. Com sempre, de cafè novell, residu zero, que no porta pesticides, herbicides, procedeix de cultiu ecològic i responsable en origen. De la setmana passada, Meteo Escapades, PortAventura ha iniciat recentment el reciclatge d'escombraries, o fa anys que ho fa? La resposta era fa anys que ho fa, de fet, jo diria que des dels inicis. Dues entrades per PortAventura Park, el premi i el guanyador, que no diu d'on és, de quina ciutat, de quin poble de Catalunya, és l'Abdelhak El Medioni. Espero haver-ho pronunciat bé.
Llar a Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
José Luis,
què tal?
Decàleg per evitar els incendis.
Sí, fixa't.
Green Llar. Però què vols dir, els incendis a casa?
No, és que jo no sé... Mira, amb tot el teu... Amb el teu permís, amb el respecte de...
La paella, no, i se t'encén l'extractor que fa dos anys que no l'has netejat...
Ja saps que sóc un friqui amb això de la prevenció d'incendis. Crec que el millor incendi, sempre ho he defensat, és el que no s'inicia.
Evidentment.
I quan arriben aquestes dades, jo volia parlar d'aquest tema. I ho he posat en Llar perquè té a veure amb els costums, i quan sortim de casa i quan sortim al bosc,
sí, senyor,
he proposat aquest decàleg de bones pràctiques, que el que es tracta és d'evitar i de reduir el risc al mínim, no? Estem en plena... Odio el concepte de temporada d'incendis, l'odio rotundament.
Sí, sí.
Però és el que... Així ens entenem tots, no? Per començar, aquest decàleg que té 10, que, com deia aquell, aquest decàleg que té 8 punts, com aquest decàleg que té 10 punts, com tothom sap,
sí,
comença amb una línia vermella, i la línia vermella és el període en el que està absolutament prohibit, i aquí vull ser taxatiu, absolutament prohibit encendre cap mena de foc. No hi ha excusa ni hi ha situació que valgui. Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, a Catalunya, està prohibit fer foc a menys de 500 metres d'una zona forestal. I ens deixem estar de tonteries i de que s'havia de fer aquelles feines i que me'n vaig de vacances i tinc el tros i l'haig de netejar i has de fer... res, company, perquè és aquí on comencen els rius, moltes vegades. Segon, eviteu les activitats de camp que puguin generar guspires o descàrregues elèctriques. Això de muntar entaulats i de muntar revetlles que sovinteja tant a l'estiu i vinga, anem a fer aquí a fora perquè vinguin quatre a tocar i muntem i llancem una línia elèctrica aquí, uns cables. Aquí també han començat molts incendis, Francesc. La tercera, mai no hem de fer una barbacoa al bosc.
Home,
això és una temeritat. Però... I encara menys un petit foc a terra. Hi ha gent...
Tu creus que hi ha gent que
hi ha gent al territori que en tot el que fa que porta, i estic parlant de gent gran i gent que diu que controla el foc i que et diu, ai, jo t'encenc un foc d'allà i no surt ni un pam de fum i no em troba ningú, no vindran aquí els ADF ni vindran aquí els rurals perquè no em detectaran. Però si no es tracta d'això, tio, es tracta de que et posaràs en risc tu i el teu paisatge. És que segurament no t'empenediràs tota la teva vida. Mai encendre una barbacoa al bosc, ni un petit foc a terra. Mai, si hem de sortir a menjar aquests dies, aquest és el quart, si hem de sortir a menjar al bosc, no feu servir un fornet de gas, ni que estigui controlat a sobre d'un banc de pedra, no? Com em van dir un dia una gent rural, no? Aquella gent s'estava fent un fornet de gas, era impossible que caigués, però els hi van haver de fer una sanció important, perquè està prohibit encendre foc, ni que sigui amb un fornet. Entrepans, nassos, amanides, fruita, plats freds. Està rigorosament prohibit cremar les restes vegetals al camp i a les parcel·les de les urbanitzacions. Moltíssima gent que aprofita que a l'estiu torna amb el tros a casa seva, al poble, i es troba que la seva parcel·la doncs està com ha estat, com no ha anat en tot l'any, i comença a fer neteja. Està prohibit fer-ho, perquè aquí, d'aquesta maquinària agrícola...
Però és que, a més, a veure, les parcel·les... Hi ha una normativa a tots els municipis...
El manteniment ha de ser...
Que s'ha de mantenir impecables.
No,
i, per desgràcia, la majoria
no es fa. Quants incendis has donat tu per la tele que havien sortit d'això? D'una crema de rostoll i una neteja de parcel·les.
Ja ho crec.
Ens oblidem.
O feines delicades, que al final surt una guspira de plantar un pal metàl·lic,
sí, sí, sí,
de tallar
fer,
no sé què...
Fer una
valla
metàl·lica...
Sí, sí, sí.
Les deixalles, no deixem, és a dir, la brossa no torna sola a casa, no les deixem de cap manera. L'elevat risc d'incendi, el risc d'incendi s'eleva moltíssim quan deixem les deixalles al bosc. No només és pel fet de que estem embrutant, no, és que estem multiplicant el risc d'incendi. Sobretot, i aquí és la sèptima, la de vidre. Una ampolla de... Jo he vist amb una ampolla de vidre encendre un foc. És molt
sí, senyor,
fort, això,
sí,
eh?
Sí, senyor, sí, senyor.
És a dir, portes el raig de sol com vulguis, pam, clar, i encens aquella pinassa que està resseca i que crema com si no hi ha res. Els petards, compte, ja hem passat a l'època, però els petards i els coets no es poden llançar, també hi ha una normativa que ho marca, perquè ni que estigui tot controlat, ni que estiguis a 100 metres, és que aquí, no saps com reaccionarà aquell petard. I aquí sí que, això sí que encén, recordo, el tinc al cap, a Begú, una a Aiguaxèlida, crec que va ser, o no sé si va ser, a Sarriera o Satuna, una de les dues, un coet llançat, això és un vídeo que hem passat que està a YouTube, un coet, i tal com està sortint per l'aire, deixa anar el regarol de crispetes d'aquest, i el bosc, clan, 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 es va encenent com si fos una revella. No ho fem. Molts dels incendis surten de les marxes de les carreteres. Això de llançar la punta de la cigarreta per la finestra, a part de que si t'agafen, són 3 punts del carnet i 600 euros de multa.
200, em penso, o ho han apujat?
600.
Sí? D'acord. Sí, pot ser.
La dada que jo tinc a les Espanyes és de 600.
No, home, aquí també, 3, vull dir, de moment...
3 punts del carnet.
Sí, sí.
És a dir,
d'acord, 3 punts del carnet.
Cuidado, eh? Cuidado. I sobretot... És
mira,
que...
això miraré de confirmar-ho, perquè ara, un dia aquests, ho presentaré a la tele.
Molt bé. I després, i això és molt important, tots som agents rurals i tots som ADF en aquesta època de l'any. 112, grava't al mòbil. 112, grava't al mòbil, ja. Si no ho teniu gravat, ho graveu ara. Poseu 112, de manera que quan veieu una columna de fum...
I sapigueu que el 112 treballa amb totes les companyies. Per
exacte.
Tant, si un no té cobertura i hi ha senyal d'alguna altra companyia,
és igual,
amb el 112 es connecta.
I donem veu a la possibilitat d'actuar el més aviat possible. Això
Vinga.
És el que volia dir.
Molt bé. Doncs s'ha quedat clar que no se'ns encenia la cuina amb la paella.
No se'ns ha d'encendre res, només les emocions se'ns han d'encendre.
Caram, quina manera d'acabar, va.
Vinga.
El concurs.
En quins casos es pot fer foc al camp els mesos d'estiu? La pregunta és que no necessita pensar-la gaire. Però vaja, fem la pregunta i com que és tan fàcil la resposta, potser tindreu sort i en el sorteig podeu guanyar un cava ecològic brut reserva d'Agustí Torelló i Mata.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Green Mobilitat.
Saps que és que estem a l'any europeu del ferrocarril?
Ah, sí?
M'agrada més ferrocarril que tren.
Sí, sí, sí.
És
sí,
ferrocarril.
Home, sí.
És fins
clar.
I tot és maco el
no,
concepte.
Home, no, és maco.
Doncs el 2021 és l'any europeu del ferrocarril. Això significa que tots hem de fer l'esforç per intentar fer ús d'aquest mitjà de comunicació que jo em faig ús moltíssim, és el meu mitjà de comunicació favorit i a més estic encantat amb l'ús del ferrocarril. Tenim una xarxa de ferrocarrils important, no la que desitgem però la que tenim, està força...
M'ha agradat aquet matís.
Sí.
Continuï, senyor
amb aquesta,
Gallego.
Què és el que volen la gent de la Unió Europea, de la Comissió Europea, perdó, que ha declarat aquest any europeu del ferrocarril? Doncs posar en valor el fet de que el tren és una de les millors eines per descarbonitzar, parlàvem l'altre dia, el transport i aconseguir una veritable transició ecològica del sector. Fixa't, les dades que porten, que té el portal de la Comissió de la Unió Europea dedicat a l'any europeu del ferrocarril, són brutals. Un vol de Barcelona a París té una petjada de CO2 6 vegades més gran que la del tren, que la de l'AVE, que tenim, no? Que et deixa surts de Barcelona, o surts de Figueres,
sí,
o surts de Girona.
Sí, jo he fet el viatge Barcelona a París.
Agradable, com un senyor.
Bestial.
Magnífic.
Bestial. Clar, em dirà, són 6 hores. Sí,
bueno, escolta'm, però... 6 hores que pots fer de tot.
Escolta, anar a París són 2 hores d'avió.
I tant. I entra una hora abans i quan arribis que no t'hagin perdut l'equipatge... No,
una hora abans a París Orly...
No.
Pringues,
dues hores abans. Sí, sí.
D'això.
No,
arriba a l'aeroport, etc. Clar, jo vaig sortir de la Gare de Lyon.
Sí.
Jo vaig sortir del centre
de
París.
Al cor, CNF.
Vam arribar mitja hora abans a l'estació, vam pujar...
Sí. M'agrada molt la Societe Nacional de Chemins de Fer...
Que té un també t'agrada els camins de ferro, a tu t'entusiasmen.
M'encanten, no? I llavors, fixa't, més enllà del CO2, l'impacte climàtic...
El que passa és que t'haig de dir que té un defecte important, que va massa ràpid i no veus el paisatge.
Sí, això també estem d'acord.
Dit això, no? Continua.
Sí, sí. L'impacte climàtic del vol és 18 vegades més gran que la del tren, si sumem tota la resta de conceptes, no només la del CO2. És per això que si hem d'avançar cap a l'electrificació del ferrocarril i de descarbonització, hem de parlar del tren elèctric, que és gairebé zero, i aquí ens trobem amb el nostre estimat hidrogen com a energia de futur cap al tren, carregats amb fotovoltaica, és a dir, hidrogen verd, que d'aquests tres colors de l'hidrogen seria el verd, i això s'està fent? No s'està fent. I això es podria fer? Mira si es podria fer. 17 de les 20 rutes aèries més transitades a la Unió Europea tenen menys de 700 quilòmetres. És collonut, 17 de les 20 línies que més es fan servir serien en Barcelona-Madrid. Què estem fent per no impulsar el tren? Un tren d'alta velocitat, confortable, segur, que surts a les 12.05 i surts a les 12.05. I si et diuen que arribes a les 2:43, arribes a les 2:43, no, ni 44 ni 42. És d'una exactitud el ferrocarril
bestial
de la Unió Europea. Bestial. I què esperem per impulsar aquest tipus? Bé, el que s'està demanant...
Però clar, és el que dèiem abans, un tren sensat que uneixi línies on hi hagi negoci, on hi hagi...
Evidentment que no estem parlant d'un Castelló-Terol.
Clar.
Evidentment que no estem
tots
parlant d'un Salamanca Leo.
Amb tots els respectes.
M'entens? Com hi ha.
Perquè tu i jo tenim orígens fora d'aquí.
Clar.
I amb tots els respectes.
No.
A veure, no fotem.
No té cap sentit.
Llençar el diner
no
té cap sentit.
Estem parlant dels AVE París-Lió, Frankfurt-Berlín i Barcelona-Madrid, que són les tres bèsties pardes de la mobilitat europea en tren, i que els tres estan generant ja des de fa molt de temps més passatgers que l'avió. És a dir, si jo sóc un executiu de Berlín i m'haig d'anar a veure la meva gent de la fàbrica que tinc a Frankfurt, agafo l'AVE. I si sóc un tio de París que m'haig d'anar a Lió a veure una exposició, agafo l'AVE. I sóc un Barcelona, i un tio de Barcelona o de Madrid i tinc un acte a Barcelona, agafo l'AVE, perquè és seguretat absoluta. Això significa que el futur és el tren. Per cada quilòmetre, això és, aquesta dada m'ha deixat acollonit, cada quilòmetre de doble via de ferrocarril transporta la mateixa gent que 16 carrils d'autopista.
Imagina't.
I, en el cas de les mercaderies, un tren de mercaderies de 450 metres transporta una càrrega equivalent de 20 camions de gran tonatge. Això sí, consumint un 5% de l'energia dels camions. Això significa un 95% d'estalvi d'emissions de CO2. Per tot això, com diria aquell, viva el tren, no? Que deia aquell. Doncs això ho hem de cridar. Perquè és que no sé per què la gent no va en tren. No. I conec gent que diu que hi ha en tren. No, hi ha l'avió. No sé què els hi posa l'avió.
Si sumes el desplaçament, el neguit, el no sé què, el no sé quantos...
I les contrarietats que pots tenir...
Hi ha trams que és ridícul.
Exacte.
Hi ha trams que és ridícul.
Absolutament. Vinga.
Vinga, seguim.
El concurs.
Quin és el mitjà de transport més sostenible? Avió, autocar, automòbil o el tren? El llibre Salvem els oceans, amb aquests objectius ODS 2030 de Nacions Unides per un desenvolupament sostenible, gentilesa de l'editorial Barca Nova. De la setmana passada, Meteomar, les adobadores, una professió de gènere? La resposta era sí, clar que sí, som majoritàriament dones. El premi Una ampolla de cava ecològic brut, reserva d'Agustí Torelló i Mata Judit Cassanyes de Barcelona, la guanyadora. Cap a l'empresa Green. Quin és el tema?
El tema és que el millor residu és el que no genera. Et sona bé, això? El millor residu és el que no genera.
Bé, i és, de, com dirien, de cajón, no?
Val, llavors, i quina és l'estratègia que està contribuint més a reduir els residus dels envasos? Aquesta és una pregunta de l'1, 2, 3. Una estratègia que té un nom i que ja saps que els que ens dediquem a això de la divulgació ambiental sempre posem noms, que la gent, doncs, petjada de carboni, desenvolupament sostenible, economia circular, que som especialistes en posar-hi nom que la gent entén i que nosaltres el deixem anar, doncs, com si no fos res. Abans t'explicaré el fet i després et diré la paraula. El fet és quantes vegades ens hem trobat amb un producte, amb un envàs, amb un embolcall, que hem dit... Si aquest tio, el tio que ha inventat aquest envàs o aquest embolcall, hagués pensat, ni que fos un segon, en el medi ambient i amb la que m'està generant a mi per reciclar, i per fer un tractament ambientalment correcte d'aquest producte, segurament que no l'hagués fet d'aquesta manera. És a dir, qui és el responsable d'això? Jo, que sóc el consumidor i que finalment s'ha quedat buit a les meves mans i efectivament ho sóc, o el tio que ho ha fabricat i que s'ha passat pel folre a l'impacte ambiental i l'únic que ha volgut és fer un embolcall llaminer, maco, resistent... Bé, això se'n diu ecodisseny. Això se'n diu ecodisseny, és una paraulota d'aquestes que fem servir nosaltres, però que és molt important, perquè efectivament hi ha molts dels nostres oients que estaran dient, tens tota la raó, Gallego, perquè jo moltes vegades poso el crit al cel de dir, escolti'm, si això és tan difícil de reciclar, si això triga tant en reciclar-se, en separar, o finalment és gairebé impossible de separar els components d'aquest envàs, per què el van deixar fabricar? Per què es va fabricar aquest envàs? És a dir, per què es van fer en el seu inici els CDs, si eren absolutament irreciclables? Si haguessin pensat en el final de la vida útil d'aquest producte, l'haguessin fet d'una altra manera. Haguessin fet que les dues pel·lícules de policarbó que tenen el registre, el que tenen el registre imprès, el circuit imprès, s'haguessin pogut separar el contenidor groc i el circuit imprès, com que és tan petit, ja li esarem el rebuig, però el plàstic el podríem recuperar. En canvi, amb un CD ara és absolutament impossible de recuperar, absolutament impossible. Teníem una planta al Pont de Vilomara que va fer el que va poder, però no en sortíem. I també teníem una Arandio Vizcaya de reciclatge de CDs, perquè de CDs ara ja no, gràcies a Déu.
No, clar.
Però en el seu moment te'n recordes que tot eren CD. No, i que la gent et donava un arxiu de 400 cas amb un CD. És a dir, que això era una bogeria. L'ecodisseny és molt interessant. I és molt important estar a la White. Hi ha un laboratori d'economia circular que se'n diu el Circular Lab, que pertany a Coembes, que està a Logroño, i que estan tot el dia dissenyant els envasos del futur. Quedaries acollonit de les coses que se'ns venen. És a dir, com la natura...
Veure, l'altre dia, parlant amb una persona molt vinculada al món de pagès, em deia, diu, el problema que tenim ara mateix amb les bales aquestes de palla,
per exemple,
embolicades amb el plàstic...
Per exemple.
Clar que dius... Què hi poses allà? Si és compostable, en 4 dies estarà fos, el sol, a la intempèrie, etc. Què nassos hi poses? Bé,
segurament que hi ha gent que ho està pensant que ho trobarà. En el moment que ho trobem, aquest pagès que té consciència ambiental, aquest pagès que està portant per l'agricultura ecològica o sostenible o regenerativa, aquest pagès que creu que la millor manera de tenir bons productes és cuidar la terra, doncs apostarà per aquest tipus d'embolcall, en el cas de... Però jo t'estic parlant d'envasos que estan avui dia a les prestatgeries dels supermercats
i que
han triomfat de manera brutal, no? Estem parlant, per exemple, en el cas del Tetra Brick. Tetra Brick és un envas que té un reciclatge complicat.
Sí, en algun lloc te'l posen a taula o així, que si hi ha aigua fresca i et diuen amb l'envàs més sostenible i tal, i dius, ja hi som.
Bueno, el BRIC té una cosa molt important, i és que la garantia de manteniment, i això se li ha de reconèixer, fins que no va arribar el BRIC, el BRIC ha allargat la vida de molt producte fresc, de la llet, dels sucs, és a dir, això, i l'estanqueïtat, és a dir, aquí el que se li va demanar a aquesta companyia és que fes un producte que fos a nivell sanitari de 10, i de 10 no, és de 10 alt. Ara, a nivell, la petjada ambiental, aquí es podria treballar, i em consta que aquesta companyia, aquesta empresa, ho està fent, està intentant millorar, de manera que els taps siguin de blat de moro, que les pel·lícules siguin més fàcilment destriables, és a dir, que s'estan fent avanços. Però això és ecodisseny, és posar-se amb l'envàs a la mà, com a productor, i dir, escolta'm, nano, com puc fer-te millor? Com puc aconseguir que el teu residu, que el residu que generes com a envàs al final de la teva vida útil, no obligui el consumidor a fer aquí maniobres, m'entens, com faig jo amb les càpsules de cafè, que dius, ets ridícul, ho soc. La meva filla sempre diu que sóc un friqui. M'hi dedico a buidar, a treure el marro del cafè per aprofitar-lo per les plantes, que em venen molt bé, aquest marro de cafè, i després l'alumini el premso i el poso al contenidor groc. És a dir, que això és el que jo faig, com a friqui. Però si algú hagués dissenyat la càpsula d'una altra manera, no m'estaria obligant a això. Si haguéssim existit gent com els de Cafès Novell que van dissenyar la càpsula compostable i això es generés i s'universal... Això és ecodisseny, el que va fer Cafès Novell. O aquestes companyies que estan fabricant ara, ja saps, càpsules que es poden, que es poden reomplir. És a dir, això és ecodisseny. I això, que quan la gent senti parlar, ha de veure que per aquí hi ha molta gent jove que està treballant i que està intentant investigar, a veure com ens desfem de tots aquests envasos que ens han complicat la vida. Continuarem parlant d'ecodisseny.
Doncs vinga, no ens compliquem l'existència i seguim.
Vinga.
El concurs.
Quina és l'estratègia que aquesta està contribuint més a reduir els residus dels envasos? Un lot gourmet de torrons i mels alemany al premi. La setmana passada, Meteotemps, el Fred Rodríguez Picó entra a TV3 el 1983 o el 1984. La resposta correcta era el 1984. I la Pili Sales, de Solivella, a la Conca de Barberà, és la premiada. I què s'emporta? Doncs, Pili, pots triar entre tres opcions. O bé, 5 paquets de cafè molt, un quart de quilo, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de càpsules variades compostables. Per tant, 100% el contenidor marró. Tot això de Cafè Novell Residu Zero.
Quin temps farà?
Doncs temps caracteritzat per una temperatura que tira cap amunt. Aquest dijous ja es nota. Ahir va fer figa en algunes comarques el termòmetre i avui, en canvi, a tot el país el termòmetre marca valors entre 2 i 4, 5 graus, en alguns casos superiors als d'ahir dimecres. Doncs bé, aquest divendres puja clarament la temperatura i aquest dissabte i diumenge es mantindrà ben amunt. Diumenge, o més ben dit, dissabte al matí, si de cas pot baixar lleugerament, però vaja, tampoc gran cosa. Per tant, calor intensa aquest divendres que es manté el cap de setmana. I amb un cap de setmana que probablement, pel que fa aquest divendres, si el comptem com a cap de setmana, bé, això són pocs, i dissabte més, doncs domini del sol, tant aquest divendres com dissabte al matí. Això sí, amb els típics núvols baixos de primera hora a la línia de la Costa Daurada i Costa de l'Ebre. Després s'han de desfer. La tarda de dissabte, algunes nuvolades en punts interiors i de muntanya, sobretot al Pirineu, amb febles ruixats, i temps molt similar a aquest diumenge. Semblaria que entre dimarts i dimecres de la setmana vinent la temperatura, el termòmetre, apuntaria manera si voldria ser protagonista, però queden dies, ja veurem si anirà per aquí. Dissabte, previsió de l'Esteban Gálmez, la que demana per Horta de Sant Joan, d'on sol a tope, calor a tope i alguns núvols de tarda. Diumenge, Marta Cantos, anem a fer l'olla de Núria, si tindrem bon temps. Sí, sobretot al matí. A la tarda, algun ruixat no es descarta. Jordi Gómez, grellada familiar a la Selva del Camp. No plourà, veritat? Diu, doncs sembla que no. Serafí Mas, anem a la platja, Cambrils. Doncs, evidentment, aprofiteu diumenge. A primera hora, però amb núvols baixos. Mig matí, migdia, més sol. Cap de setmana, en general. Natàlia Cintes. Bon dia, Francesc. Com tindrem el cap de setmana i sobretot dilluns pel port de la Selva? Doncs en principi sol, núvols de tarda i calor marcada. No s'esperen forts vents. Palamós, Tomàs, Domínguez, el mateix. I a veure, també la línia de la costa, mira, la Paloma Duro, fins diumenge al Catllà, diu que van amb unes amigues. Doncs en principi també, domini del sol els matins al Catllà, potser a primera hora i fins les 10, quarts d'11, bancs de núvols baixos, com si anés a fer mal dia i després s'han de trencar, i calor, calor d'estiu. La Pilar, B baixa, B alta, quin temps farà Sant Llorenç de Morunys? Matins de sol, a la tarda nuvolades, potser dissabte a la tarda alguna tronada, algun ruixat local. Gemma Magrinyà, el cap de setmana al Montseny, com pinta el temps? Doncs tranquil, sol, a les tardes nuvolades i calor, calor de ple estiu. I aquest cap de setmana a París, la Pilar Salvador diu, quin temps farà? Doncs en principi us trobareu amb una temperatura bastant elevada, amb domini del sol. No és impossible, però, que diumenge arribin més núvols.
El concurs.
El satèl·lit GOES és rus o americà? Aquest satèl·lit GOES, si és rus o americà? La resposta és fàcil. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day, el premi. La setmana passada, el solstici d'estiu, arriba la nit de Sant Joan o unes hores abans. El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de Prior Day. La resposta era unes hores abans. I el guanyador, Mohsin Haddad, de Barcelona. Espero haver-ho pronunciat dignament.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Doncs foto de l'Albert Gusi amb aquest possible esclafit del 17 de juny a Sant Jaume de Frontanyà. Foto del dia 26 del 6. Una foto amb aquests arbres absolutament escapçats, molt trencats a la seva part mitja i alta, i en definitiva evidencien, doncs, aquest possible esclafit. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la fotografia, perquè aquests fenòmens violents a casa nostra, de vegades, déu-n'hi-do. Xec regal és el premi que s'emporta l'Albert Gusi. Atenció, per una experiència de 2 hores, ell i qui vulgui, 2 persones a l'Espai Cel, 7 piscines termals, 1 d'exterior, tot això, gentilesa al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, amb unes dates, però, que haureu de concretar al balneari. I
la setmana que ve parlarem i molt de patinets elèctrics, coneixerem el vi del vent i de la sega ens en parlarà el nostre col·laborador Jordi Puig a Meteoterra. També ens passejarem per tots els parcs naturals dels Pirineus de Catalunya. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter, els nostres indrets de referència, sempre no antena, sí digital. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, l'equip de quatre persones que han fet possible aquest programa aquest primer dia de juliol. Que vagi molt bé.